Bon dia, què tal, com esteu, amics oients? Benvinguts als 5 minuts més, programa que repassa tota l'actualitat de la Garrotxa i del Ripollès i que, òbviament, avui dimecres 8 de juliol del 2026 hem de parlar de la calor, perquè la previsió del temps és que el temps ha de seguir en aquesta tònica general, matins de sol, matins de cel pràcticament serè, tardes en què poden aparèixer algunes nuvolades. De moment no han deixat cap gotellada en cap punt de la zona de la Garrotxa, tampoc del Ripollès, i aquesta onada de calor, segona onada de calor en aquestes primeres setmanes d'estiu. Temperatures que avui es poden aproximar als 40 graus en molts punts de Catalunya els superaran. Aquí a les comarques de Girona tindrem valors pròxims als 37, 38, 39 graus. Per tant, toca hidratar-se, toca buscar ombres a les hores punta de la dia i, sobretot, aquesta tònica que seguirà fins divendres. Acaba el cap de setmana, sí que haurien de baixar una miqueta més les temperatures. Veurem com evoluciona la previsió meteorològica, però el que sí que sabem de ben segur és que el sol i la calor tornaran a ser protagonistes durant la jornada d'avui. Ara sí, repassem els titulars de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Els responsables de cases de colònies i albergs encara en una tardor sense reserves i desastrosa. El conflicte entre el Departament d'Educació i els docents no s'ha desencallat i això continua afectant el sector de les cases de colònies i albergs. Des de l'Associació Catalana, precisament, de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya, demanen que es tornin a trobar les parts i que es trobi una solució per salvar la temporada de primavera de cara al pròxim any. També diuen que moltes cases de colònies no podran subsistir i fins i tot han parlat amb la Generalitat la possibilitat de treure ERTO o ajudes. En parla el vicepresident de l'associació, Werner Esteller.
La tristesa de l'acceptació de que segur, hem perdut una època de tardor en el qual la davallada ha sigut absoluta. Hem passat, per exemple, estem parlant de 15 grups d'estades escolars, hem passat a 2 grups ara mateix en les reserves. No serà el moment de reservar, ara ja ha passat.
El rumbo circula diàriament per la Garrotxa durant tot l'estiu. Des de Turisme Garrotxa asseguren que cada vegada són més les persones que fan ús del servei. L'autocar, pensat per a una mobilitat menys agressiva pel territori garrotxí, ja fa uns anys que funciona. La ruta que fa és les Preses, Olot, Santa Pau i a la inversa. La presidenta de Turisme Garrotxa és Gemma Canalias.
El rumbo és que és un dels punts que sobretot promocionem molt a nivell turístic pel fet de que sobretot aquests turistes que deixin el vehicle privat i sobretot es puguin moure també per la comarca amb vehicle, amb transport públic, amb bicicleta o a peu.
I marxem ara cap al Ripollès. Les conseqüències de les ventades de març continuen presents a Campelles. Davant la gran quantitat d'arbres caiguts i el risc que suposa la massa forestal acumulada, l'Ajuntament tancarà l'accés als boscos a partir del 15 de juliol i fins a Nadal per poder-hi dur a terme treballs forestals. Mentrestant, el consistori resta pendent de la resolució dels ajuts sol·licitats a la Diputació. L'alcaldessa Judit Cornellà.
Esperem a partir del dia 15 doncs, poder començar ja la treure la fusta de les subhastes, perquè tot vol el seu temps, vol molta paperassa, i bé, hem estat fent doncs, tots els concursos, subhastes, etc. I ara comencem ja doncs, a treure aquestes gairebé 8.000 tonelades de fusta que tenim caigudes, tenint en compte doncs, que no és una subhasta normal, on els arbres són drets i té la seva perillositat, però és més fàcil de fer que no pas com ho tenim nosaltres, que estan trencats uns sobre els altres, els que estan drets no sabem com estan fins que els hagin tret els altres i per tant és molt perillós. I és per aquest motiu que tancarem el bosc.
I gràcies a una subvenció del Departament d'Agricultura, l'Ajuntament de Molló podrà finançar el 86% les obres de millora del camí d'accés a un seguit de cases disseminades del veïnat del Riberal. El cost total d'aquests arranjaments ascendeix als 46.000 euros. Les millores s'executaran abans del mes d'octubre per a complir amb la línia d'ajuts. L'alcalde Josep Coma.
Ens acaben doncs, de concedir 40.000 euros per poder pavimentar un tram d'uns 500 metres del camí del Riberal, que és un camí que porta des de la carretera C38 i la Ginestera fins a un conjunt de 4 cases doncs, que estan en aquest veïnat del Riberal. Ara es tractava doncs, d'un camí sense pavimentar, que hi creix molt l'herba a l'estiu, a l'hivern doncs, per treure neu ens és molt complicat amb la màquina llevaneus perquè d'alguna manera el que fem és arrencar doncs, tot el camí que és de terra i per tant doncs, millorarem, entenem que millorarem molt la mobilitat i la qualitat d'aquests doncs, veïns.
I la biblioteca, el rocódrom i la falta de llum al camí del Noguer són alguns dels punts que es tracten als pressupostos participatius de Ridaura. L'Ajuntament de Ridaura ajunta veïns del municipi per escoltar les propostes que porten per millorar racons del poble. Aquesta ha estat la sisena edició dels pressupostos participatius del poble i han comptat amb un pressupost d'uns 10.000 euros. Alguns dels veïns els escoltem.
En tenim dos, jo en vaig portar dos. Un és un enllumenat al camí del Noguer. El camí del Noguer és un caminet que tenim per fora, diguéssim, per a les afores del poble. Llavors, què passa? A l'hivern, a les 5 de la tarda ja és de nit. I allò no s'hi pot anar, perquè, clar, és impossible. Llavors, jo el que demanava és... Jo no demano unes faroles, perquè entenc que, bueno, que hi ha gent que no li agrada, però sí que poden ser uns punts LED, uns punts que es vagin amb el sol, que després a la nit facin una llumeta i tu puguis passejar i veure les vores. L'altra proposta és la biblioteca. Necessitem una biblioteca. Tenim un munt de llibres que s'estan fent malbé, amb caixes. Per tant, el que volem, ja que hi ha espais, com aquí, el centre cívic, que podria ser una opció, o bé un altre que el que són les antigues escoles.
I el Festival de Música de Ripoll, en la seva 47a edició, ha arrencat amb l'estrena d'una obra inèdita de Leo Delibes. Ha estat amb les veus de diferents cors, entre els quals el de la Capella de Santa Maria de Ripoll, que ha donat vida a la mort d'Orfe. Una obra que ha aglutinat diferents propostes artístiques i que dona pas a la resta de propostes que el Festival Ripollès vertebrarà ara a l'estiu. Escoltem el director de la Capella de Santa Maria de Ripoll, Pere Mas.
No s'ha interpretat mai, i a França potser les últimes representacions fa 120 anys. L'han recuperada, han recuperat aquesta obra perquè estaven manuscrits i han fet una feina de recuperació, i estem davant d'una obra que és el primer cop que Delibes escriu un drama, una tragèdia. I, bueno, és una cosa entre òpera i cantata.
I també parlarem de Sant Joan de les Abadesses, que representa la llegenda del comte Arnau amb la reinterpretació de la seva història a càrrec de Joan Crosas, la música de Manel Camp i la participació del cor d'homes d'Osona. Escoltem el narrador, precisament, a Joan Crosas.
Ve una visió diferent de la llegenda del comte Arnau en la veu de tres poetes fonamentals del Renaixement, com es pot ser Josep Maria de Sagarra, Jacint Verdaguer i Joan Maragall. Amb una lectura musical, doncs, tirant cap a la música jazz, música popular, però sobretot al servei de la dramatúrgia d'aquest mite que tenim a les nostres terres, que és el comte Arnau.
En esports, la garrotxina Alba Codony, subcampiona sub-23 del Campionat d'Espanya de ciclisme. Codony ha aconseguit una desena posició en la general amb el seu equip, el Massi Baixter. Ara la ciclista es troba en un gran moment de forma, competint al costat de les millors ciclistes del panorama nacional.
Tenia una quarta posició a la contrarrellotge individual el dijous, i després el dissabte vaig obtenir un segon lloc, i era en la categoria sub-23, i el dissabte vaig obtenir també un segon lloc amb la categoria sub-23 en la prova de ruta, i vaig quedar desena com a posició general, i la veritat estic molt contenta amb aquests resultats. M'he esforçat molt i ha donat els seus fruits. També vull donar les gràcies a tot l'equip, que em va animar moltíssim i em va ajudar en tot moment en tot el que vaig necessitar.
I Molló ha acollit el 45è aniversari de la penya barcelonista de Camprodon i comarca, i a la vegada també s'hi ha celebrat la 21a trobada de penyes del Ripollès, Osona i el Lluçanès. Una quinzena de penyes s'han reunit per la jornada, que ha comptat amb la presència d'Antonio Escudero, directiu del Futbol Club Barcelona. Des de la Junta de la Penya han anunciat que entrarà gent jove per aportar aire fresc a l'entitat. Escoltem el Jaume Vila, president de la penya barcelonista de Camprodon i comarca.
Ens representa, doncs, que són molts anys, que la penya és viva, que ara a més vam fer una assemblea que també pujarem junta nova, amb uns quants de jovent, perquè vagin agafant el relleu, i que duri ja molt més anys.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques, col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot, i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Des de l'Associació Catalana de Cases de Colònies del Barça de Catalunya.
Ho dèiem en titulars, els responsables de cases de colònies i albergs encaren una tardor sense reserves i desastrosa. El conflicte entre el Departament d'Educació i els docents no s'ha desencallat i això continua afectant el sector de les cases de colònies i albergs. Des de l'Associació Catalana demanen que es tornin a trobar les parts i que trobin una solució per salvar la temporada de primavera de l'any que ve. També diuen que moltes cases de colònies no podran subsistir. Fins i tot han parlat amb la Generalitat de la possibilitat de treure ERTO o ajudes, Gerard Puigdemont.
Des de l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya qualifiquen de desastrosa la situació que encaren a partir del mes de setembre amb l'inici d'un nou curs escolar sense gairebé reserves als seus allotjaments a conseqüència del conflicte entre el Departament d'Educació i els docents. Asseguren que no s'esperaven que les dues bandes no arribessin a un acord satisfactori i concret. Werner Estellés, vicepresident de l'associació.
La tristesa de l'acceptació de que segur, hem perdut una època de tardor en el qual la davallada ha sigut absoluta. Hem passat, per exemple, estem parlant de 15 grups d'estades escolars, hem passat a dos grups ara mateix en les reserves. No serà el moment de reservar, ara ja ha passat.
Una situació que les cases de colònies de la Garrotxa patiran encara més, donat que els mesos de tardor solen ser dels més forts de l'any, amb l'augment de visites a la Fageda. Des del sector de les cases de colònies i albergs lamenten el perjudici cap a ells, però també el perjudici a persones que depenen directament dels seus negocis, com per exemple proveïdors, empreses vinculades al seu sector o educadors ambientals, entre d'altres.
Nosaltres estem parlant amb el departament, fins i tot empreses ha posat en contacte per poder-nos facilitar línies d'ajut i possibles ERTOs en els treballadors. La preocupació central ara està en intentar des del departament donar un cop de mà a que el sector no acabi tancant, perquè molts no aguantarem fins al març vinent amb la casa tancada.
Malgrat la situació que tenen, encara tenen l'esperança que cap a la primavera puguin tornar a tenir reserves.
S'estima que si al setembre es reprenen negociacions i es torna a posar al centre el conflicte i hi ha una voluntat real per part de tots de resoldre-ho, hi ha les esperances de que es pugui desbloquejar per preparar a la primavera vinent.
Tot i això, asseguren que la situació és pitjor que aquesta primavera passada, quan van fer el primer crit d'alerta.
Possiblement estem pitjor, perquè hi ha un acord que està incorporat, que ja tenen incorporat en el conveni dels mestres. No saben què començar a negociar perquè no hi ha una demanda explícita sobre la qual posar-se a treballar. Sabem que el departament està treballant per posar un afegit a les colònies, una compensació a nivell econòmic i d'horàries a les colònies, però és que no sabem com respondrà el sector docent en aquestes propostes.
Els responsables de cases de colònies continuen insistint en el perjudici que suposa no fer colònies als infants i joves per treballar qüestions vinculades a la cohesió, clau per al desenvolupament del curs i l'aprenentatge dels alumnes. Temen, a més, que passi com durant la pandèmia, que alguns centres educatius deixin de tenir plantejada en un futur la idea de fer o recuperar les colònies.
Florenç i Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenç i Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
I el Rumbo circula diàriament per la Garrotxa durant tot l'estiu. Des de Turisme Garrotxa asseguren que cada vegada són més les persones que fan ús del servei. L'autocar, pensat per a una mobilitat menys agressiva pel territori garrotxí, ja fa uns anys que funciona. La ruta que fa és Les Preses, Olot, Santa Pau i a la inversa, Francesc Fernández.
Enguany, el Consell Comarcal de la Garrotxa, Turisme Garrotxa i la Taissa han posat en marxa per quart any el Rumbus, un autocar que té com a objectiu reduir l'ús del vehicle privat per part dels turistes que venen a la Garrotxa. Aquest servei inclou les rutes a les Preses, Olot, Santa Pau, d'anada i tornada. La presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies, ens parla de la importància que té el Rumbus en aquestes dates.
El Rumbus, que és un dels punts que sobretot promocionem molt a nivell turístic pel fet de que sobretot sobretot aquests turistes que deixin el vehicle privat i sobretot es puguin moure també per la comarca amb vehicle, amb transport públic, amb bicicleta o a peu.
Canalies explica que s'està treballant per ampliar aquest servei a altres zones de la comarca com Montagut, Les Planes, Hostoles, Hostal Nou de Bianya, Can Trona i Besalú. Des de Turisme Garrotxa fan incís en utilitzar el mínim possible el vehicle privat per descongestionar les carreteres. La presidenta de Turisme Garrotxa destaca l'evolució positiva que ha tingut l'ús dels rumbos des que es va posar en marxa.
Ha anat augmentant la utilització dels rumbos. De fet, és una eina fàcil, és àgil, que dona molta comoditat a la persona que ens vol visitar i també respecta molt més en aquests valors del nostre territori.
El servei ja està en marxa a un preu de 2 euros per dia.
I les conseqüències de les ventades de març continuen presents a Campelles davant la gran quantitat d'arbres caiguts i el risc que suposa la massa forestal acumulada. L'Ajuntament tancarà l'accés als boscos a partir del 15 de juliol i fins de Nadal per poder-hi dur a terme treballs forestals. Mentrestant, el consistori resta pendent de la resolució dels ajuts sol·licitats a la Diputació Palasego.
Els efectes de les ventades de març encara són presents a Campelles amb talls elèctrics per com van quedar les torres o un enllumenat pendent per instal·lar. L'evidència més visible, però, es troba a les muntanyes amb tones de fusta i arbres caiguts. Per això, i per poder treballar en matèria forestal, sobretot davant dels perills que pot ocasionar aquesta massa, l'Ajuntament ha pres una decisió dràstica. A partir del 15 de juliol es tanca l'accés al bosc. Judit Cornellà és l'alcaldessa de Campelles.
Esperem a partir del dia 15 doncs, poder començar ja a treure la fusta de les subhastes, perquè tot vol el seu temps, vol molta paperassa, i bé, hem estat fent doncs, tots els concursos, subhastes, etc. I ara comencem ja doncs, a treure aquestes gairebé 8.000 tonelades de fusta que tenim caigudes, tenint en compte doncs, que no és una subhasta normal, on els arbres són drets i té la seva perillositat, però és més fàcil de fer que no pas com ho tenim nosaltres, que estan trencats uns a sobre els altres, els que estan drets no sabem com estan fins que els hagin tret els altres, i per tant és molt perillós. I és per aquest motiu que tancarem el bosc.
A partir del pròxim dimecres, dia 15, i fins Nadal, no es podrà accedir ni a peu ni amb cotxe. Per tant, els boletaires enguany no podran sortir als boscos de Campelles.
No es permetrà ni l'accés a peu ni en vehicle a cap zona del bosc de Campelles. Pensem que hi haurà zones en què en determinats moments hi haurà fins a 4 rematants. Per tant, la quantitat de camions que han de baixar de fusta, més el perill del que és aquesta extracció de fusta, fan que hem hagut de parlar tant amb forestals com amb Mossos d'Esquadra i hem decidit doncs, tancar la muntanya.
Cornellà ha avançat que des del consistori han enviat i sol·licitat ajuts a la Diputació de Girona i estan a l'espera de resolució.
I parlem també d'altres temes, perquè gràcies a una subvenció del Departament d'Agricultura, l'Ajuntament de Molló podrà finançar el 86% de les obres de millora al camí d'accés a un seguit de cases disseminades del veïnat del Riberal. El cost total d'aquests arranjaments ascendeix als 46.000 euros. Les millores s'executaran abans del mes d'octubre per a complir amb la línia d'ajuts.
L'Ajuntament de Molló millorarà el camí d'accés a un seguit de cases disseminades del veïnat del Riberal. En aquests moments, l'accés encara es fa per un camí sense pavimentar que presenta deficiències, forats i flonjalls per les pluges. A l'estiu, a més, els veïns es topen amb la vegetació alta i a l'hivern amb problemes per retirar la neu. Ara el consistori ha decidit actuar i ho farà gràcies a una subvenció que cobrirà el 86% del cost total, de 46.573 euros. Ho detalla l'alcalde de Molló, Josep Coma.
Ens acaben doncs, de concedir 40.000 euros per poder pavimentar un tram d'uns 500 metres del camí del Riberal, que és un camí que porta des de la carretera C38 i la Ginestera fins a un conjunt de 4 cases doncs, que estan en aquest veïnat del Riberal, eh? Ara es tractava doncs, d'un camí sense pavimentar, que hi creix molt l'herba a l'estiu, a l'hivern doncs, per treure neu ens és molt complicat amb la màquina llevaneus, perquè d'alguna manera el que fem és arrencar doncs, tot el camí que és de terra, i per tant doncs, entenem que millorarem molt la mobilitat i la qualitat d'aquests doncs, veïns, que és una actuació senzilla de preparar el terreny per poder-lo pavimentar i finalment doncs, tenir aquest accés a casa doncs, pavimentat i no un camí de terra.
En aquests moments les obres estan en fase de licitació i el consistori està a l'espera de rebre ofertes. En funció de l'empresa adjudicatària, les millores es duran a terme al llarg d'aquest mes de juliol o ja al setembre. El termini màxim d'execució finalitzarà l'octubre per poder complir amb la subvenció.
I la biblioteca, el rocòdrom i la falta de llum al camí del Noguer són alguns dels punts que es tracten als pressupostos participatius de Ridaura. L'Ajuntament ajunta veïns del municipi per escoltar les propostes que porten per millorar racons del poble. Aquesta ha estat la sisena edició dels pressupostos participatius i ha comptat amb un pressupost d'uns 10.000 euros.
Divendres, l'Ajuntament de Ridaura va escoltar les diferents propostes dels veïns del poble en el marc de la sisena trobada anual amb l'objectiu de fer més atractiu el municipi. Els veïns van mostrar propostes culturals i vials, entre d'altres.
En tenim dos. Jo en vaig portar dos. Un és un enllumenat al camí del Noguer. El camí del Noguer és un caminet que tenim per fora, diguéssim, per les afores del poble. Llavors, què passa? A l'hivern, a les 5 de la tarda, ja és de nit. I allò no s'hi pot anar, perquè, clar, és impossible. Llavors, jo el que demanava és... Jo no demano unes faroles, perquè entenc que, bueno, que hi ha gent que no li agrada. Però sí que poden ser uns punts LED, uns punts que es vagin amb el sol, que després a la nit facin una llumeta i tu puguis passejar i veure les vores. L'altra proposta és la biblioteca. Necessitem una biblioteca. Tenim un munt de llibres que s'estan fent malbé, amb caixes. Per tant, el que volem, ja que hi ha espais, com aquí, el centre cívic, que podria ser una opció, o bé una altra que el que són les antigues escoles.
L'alcaldessa de Ridaura, Anna Vegas, destaca quin és el funcionament que tenen aquestes trobades de cares a debatre entre els veïns i l'Ajuntament les propostes presentades.
L'objectiu d'aquesta trobada doncs, és que els veïns i veïnes del poble que han presentat propostes les últimes setmanes per participar en els pressupostos participatius de Ridaura puguin explicar aquestes idees que han tingut.
El pressupost del qual disposa el municipi Garrotxí és de 10.000 euros, tot i que Vegas diu que si s'ha de fer algun esforç econòmic es pot estudiar.
I també parlarem avui del Festival de Música de Ripoll en la seva 47a edició, que ha arrencat amb l'estrena d'una obra inèdita de Leo Delibes. Ha estat amb les veus de diferents cors, entre els quals el de la Capella de Santa Maria de Ripoll, que han donat vida a la mort d'Orfé. Una obra que ha aglutinat diferents propostes artístiques i que dona pas a la resta de propostes que el Festival Ripollès oferirà durant l'estiu.
La Capella de Santa Maria de Ripoll, la Coral Violeta de Centelles, el Cor Bonaire de Tona i el Cor Xarà de Mollà han donat el tret de sortida a la 47a edició del Festival de Música de Ripoll. Ho han fet amb la interpretació de La mort d'Orfé, de Leo Delibes, acompanyats per l'orquestra Camerata Tempo Giusto i el solista Joan Mas i Aurelia Pessarrodona. L'espectacle ha comptat amb la narració de Lídia Clua i ha permès posar en escena una obra inèdita d'un compositor poc interpretat. Una proposta que combina música, narració i interpretació per explicar una història marcada per l'amor, el dolor i la bellesa a través de la mitologia. Parla Pere Mas, director de la Capella de Santa Maria de Ripoll.
No s'ha interpretat mai i a França potser les últimes representacions fa 120 anys l'han recuperada, han recuperat aquesta obra perquè estaven manuscrits i han fet una feina de recuperació i estem davant d'una obra que és el primer cop que Delibes escriu un drama, una tragèdia. I, bueno, és una cosa entre òpera i cantata.
La posada en escena ha fusionat diferents disciplines artístiques amb cors, dansa i narració en directe, per donar forma a aquesta obra lírica.
Hem de pensar que aquest compositor de Delibes va fer principalment ballet, i és com que la música ens porta molt en el ballet. Doncs hi ha l'esbar d'ensaire de Centelles, l'esbar del Pi, que mentre estem fent l'obra, ells també faran uns balls.
Les quatre corals han preparat aquesta interpretació al llarg de tot el curs per presentar-la al monestir de Santa Maria de Ripoll.
I tot i que no sigui música sacra, s'ha de dir que és música sacra, però d'un altre temps. És a dir, estem parlant que estem fent un mite dels grecs. Orfeu i Eurídice és un mite grec. És a dir, estem fent música hel·lenística. I també té aquest punt, tot i que s'ha de considerar profà.
Aquest concert ha servit per inaugurar oficialment una nova edició del Festival de Música de Ripoll, que aquest estiu oferirà 9 propostes. La programació continuarà aquest cap de setmana amb els concerts vinculats al curs d'interpretació musical i amb el primer curs d'orgue de Ripoll, la principal novetat d'aquesta edició.
I a Sant Joan, les abadesses representen la llegenda del comte Arnau amb la reinterpretació de la seva història, càrrec de Joan Crosas, la música de Manel Camp i la participació del cor d'homes d'Osona.
La força de la llegenda del comte Arnau va fer ressonar de nou el claustre del monestir. Després d'un any de preparació i amb alguns punts d'aturada en el recorregut, la proposta va arribar, on la història es reviu cada estiu des de fa 31 edicions. El Festival del Comte Arnau va començar amb un muntatge interpretat per Joan Crosas amb la música de Manel Camp i la participació del Cor d'Homes d'Osona. Escoltem a Joan Crosas.
Ve una visió diferent de la llegenda del Comte Arnau en la veu de tres poetes fonamentals del Renaixement, com es pot ser Josep Maria de Sagarra, Jacint Verdaguer i Joan Maragall. Amb una lectura musical, doncs, tirant cap a la música jazz, música popular, però sobretot al servei de la dramatúrgia d'aquest mite que tenim a les nostres terres, que és el Comte Arnau.
La programació està formada per quatre propostes artístiques que combinen la tradició literària del mite del Comte Arnau amb noms destacats de l'escena musical. Maria Rosa Freixanet és la regidora de Cultura de Sant Joan de les Abadesses.
En principi, més que el que significa el Comte Arnau, és que quan es va començar el cicle del Comte Arnau era sempre la idea de fer la representació teatral de l'adaptació primer del Maragall del Comte Arnau. A poc a poc, la idea era repetir-ho cada any. A poc es van adonar que potser calia incorporar-hi actuacions musicals o desbars dansaires i finalment doncs, ho hem anat convertint en actuacions musicals sempre amb la idea de que algú interpreti o faci una menció o alguna cosa del Comte Arnau, versat amb el Comte Arnau.
Aquest dissabte serà el torn de Maria del Mar Bonet, que actuarà en el marc de la celebració dels seus 60 anys de trajectòria musical.
I en esports, la Garrotxina Alba Codony, subcampiona sub-23 del Campionat d'Espanya de Ciclisme, Roger Isern.
Fa uns dies es va disputar el Campionat d'Espanya de Ciclisme a Savignanigo, a Osca. L'Olotina Alba Codony ja fa un temps que competeix amb el Massi Baixter, equip amb el qual ha aconseguit més d'un èxit. En aquesta prova, Codony va aconseguir uns grans resultats a la crono i també en ruta. La ciclista Olotina repassa els èxits aconseguits i afirma que és gràcies a l'esforç de tot l'equip.
Tenir una quarta posició a la contrarrellotge individual el dijous i després el dissabte vaig obtenir un segon lloc i era en la categoria sub-23 i el dissabte vaig obtenir també un segon lloc amb la categoria sub-23 en la prova de ruta i vaig quedar desena com a posició general i la veritat estic molt contenta amb aquests resultats, m'he esforçat molt i ha donat els seus fruits. També vull donar les gràcies a tot l'equip que em va animar moltíssim i em va ajudar en tot moment en tot el que vaig necessitar.
Pel que fa al seu conjunt dels integrants, Laia Puig de Fàbrega s'ha proclamat campiona d'Espanya sub-23 de contrarrellotge. Codony explica que està en un bon moment de forma i que se sent molt còmode amb les companyes. Pel que fa a la Volta a Catalunya, Alba Codony també hi va participar i, tot i no tenir els millors resultats, va fer una bona cursa on va aconseguir quedar a només 16 minuts de la guanyadora, Paola Blasi. La ciclista garrotxina continua consolidant-se a l'elit del ciclisme amb el Massi Baixter i, tot i que no ha anat amb l'equip a la Volta a Portugal femenina, Codony ja pensa en els pròxims reptes i en continuar millorant en un futur.
I Molló ha acollit el 45è aniversari de la penya barcelonista de Camprodon i comarca. Martí Palau.
La penya barcelonista de Camprodon i comarca ha fet 45 anys. Els de la Vall no van poder celebrar el 40è aniversari a causa del Covid i tenien ganes de festa. A més, han aprofitat per acollir la 21a trobada de penyes del Ripollès, Osona i Lluçanès, en un dinar de germanor que ha acollit un centenar de persones a Molló, inclòs Antonio Escudero, un dels directius del Futbol Club Barcelona. Des de la penya camprodonina valoren amb entusiasme el fet d'acostar-se al mig segle de vida. Parla Jaume Vila, president de la penya barcelonista de Camprodon i comarca.
Ens representa doncs, que són molt d'anys, que la penya és viva, que ara, a més, vam fer una assemblea que té pujarem junta nova, van uns quants de jovent perquè vagin agafant el relleu i que duri ja molt més anys.
El relleu sempre és el que més preocupa entitats així, en les quals la mitjana d'edat dels responsables és força elevada. Per sort, a Camprodon han trobat un grup de gent jove amb ganes i empenta de posar-se al capdavant de la penya.
Ens ha costat molt, molt. Fins ara no hi ha de... Però ara hem trobat un quart de jovent que tenen moltes ganes i empenta, i els hi donarem ara, a partir d'ara, hi ha una mica de... que facin una mica de feina, que vagin sabent com funciona una penya, com funciona el Barça, i d'aquí 5 anys ja els hi deixarem tot el seu endavant, amb l'esperança que els veiem que són gent joves, però que ja tenen responsabilitats.
El poble de Molló ha estat el protagonista de la celebració culer, amb el dinar de germanor i la desfilada d'estandards blaugranes de les 14 penyes que s'han aplegat per celebrar l'aniversari i la trobada. Des de la Junta de la Penya Blaugrana han confirmat que Camprodon serà la seu dels actes de celebració del 50è aniversari d'aquí a 5 anys.
I fins aquí els 5 minuts més d'avui, dimecres 8 de juliol del 2026. Com sempre, gràcies una vegada més per la confiança.